les produccions no són les que toca i l'empresa és molt gran i no se pot, no se pot aguantar, no s'aguanta això ja.
Són les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Encetem ja aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui i volem comentar-vos la notícia de que tothom xerra. L'abadia de Canterbury té nova arquebisbesa, la primera dona que ocupa aquest càrrec ni més ni manco que en 1.400 anys.
La britànica Sarah Mullally ja és oficialment la nova arquebisbessa de Canterbury, convertint-se, així com deia Marta, la primera dona a liderar l'Església d'Anglaterra en més de 1.400 anys. La seva entronització marca un moment històric per a la comunió anglicana, que compta amb prop de 95 milions de fidels repartits arreu del món.
Mullally té 63 anys, substitua Justin Welby, que va dimitir el 2024 després de les crítiques per la gestió d'un cas d'abusos dins de l'Església. Amb una trajectòria poc habitual, abans de la seva carrera religiosa, hem de dir que va fer feina durant dècades com a infermera i va arribar a ser una de les màximes responsables sanitàries del sistema públic britànic.
Les seves primeres paraules com a arquebisbessa ha reconegut el pes del càrrec i ha assegurat que vol exercir-lo amb esperit de servei, escolta i voluntat d'unir els fidels. El seu nomenament simbolitza també l'evolució de l'Església anglicana cap a una major presència femenina en els seus càrrecs, tot i que encara genera debat en alguns sectors més conservadors d'aquesta confessió.
Amb aquesta passa, Mullally inicia una nova etapa al capdavant d'una institució marcada per reptes com el de la confiança, la unitat i també el seu paper en la societat actual. Com valoreu vosaltres aquesta notícia? N'hem parlat avui a les 9, en el sumari. Hem fet una mica de cribratge de les coses que em pensàvem, però no sé si heu acabat de compondre allò que em pensàveu al respecte.
Jo crec que és una notícia molt positiva que totes les confessions avancin. Parlàvem aquesta setmana del tema de la confraria de Segun, que no deixava entrar-hi dones perquè deien que era un tema de tradició. Clar, quan la tradició neix, ho hem comentat moltes vegades, des d'un punt de desigualtat, és a dir, quan moltes d'aquestes religions neixen quan les dones no tenien cap tipus de dret perquè fins i tot eren considerades com a coses, com a propietats de son pare o de la seva parella, difícilment se podia posar una cosa al centre d'una comunitat espiritual. Per tant, a mi lo de la tradició no me serveix. I en aquest cas troc que 1.400 anys són molts els que han tardat. Els anglicans, jo com a catòlic encara podem flagelar-nos en la meva culpa d'una manera com a més fafaent, si m'apures, però troc que 1.400 anys són molts i m'agradaria que altres confessions prenguin exemple de l'anglicana, que també te dic, una confessió religiosa que va néixer perquè Enric VIII tenia fortó de baixos i com que no li varen deixar fer el que ell volia, va decidir cindir tot el que era Anglaterra de l'Església Catòlica i crear una nova confessió.
M'encanta que resum.
També, clar, no? Les coses, Marta Grau, sorgeixen d'on sorgeixen. I Enric VIII va demanar per favor al papa que el deixés divorciar-se, no li varen deixar, va dir, escolta, doncs jo crearé una nova religió en la qual jo seré el cap pare. I si en aquest cas els anglesos han acceptat tenir un rei, com he determinat, va dir, sí, sí, cosones... Sí. no gaire exemplars a la que era la seva amant, que ara ha convertit en la seva dona després de quedar-se vidu, però recorden que també se va separar. És a dir, si tu com a rei, com a cap d'aquesta església, te pot permetre aquestes llicències, que no passarà entre els teus feligresos. Per tant, jo molt a favor. Uau, i el que he dit abans, que no li posin tota la càrrega en aquesta dona. Aquesta dona té dret a ser curta, té dret a no fer-ho bé, té dret a fallar i ja. Té dret a equivocar-se.
Però saps
no,
si
no per dona, dalt, sinó per persona.
Jo crec que no ho tindrà fàcil en alguns sentits, perquè segur que s'haurà d'enfrontar alguns dinosaures que segur que pensen que no hauria de tenir aquest càrrec, que aquesta institució havia de seguir com estava, això, dins la mateixa església anglicana. O sigui que això, jo crec que s'haurà d'enfrontar, i a crítiques per descomptat també, eh? Per cert, en aquest segon visionat m'he pogut fixar més encara en la seva cara d'alegria i d'orgull.
Satisfacció, no?
Sí, que mostra, i és exemplar, és vera, i m'agrada molt no quan surt ella, amb el cap ben alt, quan diu ho he aconseguit,
ara,
i
perquè l'heu
fet
xoquen,
a la història. No? Sí, són unes imatges que xoquen, però t'acostumes
però perquè no els has vist abans.
Exactament.
Xoquen perquè no els has vist abans. De totes maneres, fem referències de tradició, si és que la tradició està molt bé, però la tradició evoluciona com evoluciona la societat, i per tant una tradició se pot adaptar en el nou temps, i per què no afegir-hi a la meitat de la població mundial, que som les dones, que hi hem de ser, perquè hi som, existim, i segons no han tingut a bé o no han considerat a bé que això passi, que això succeeixi, per defensant, argumentant aquesta tradició, però no han tingut en compte que són la meitat de la població. I els han deixat en desavantatge, els han discriminades per raó de sexe. Per tant, o
sigui... Mira, lligant amb el proper tema, d'entrada, els herbaris se feien recolectant fragments d'arbres, de plantes, de fulls i de fulles. De fulls no, perquè els fulls serien... Bé, sí, també eren fulls. Fulls i fulles. Se va recollint tot i se posava com a carpetetes, perquè tots quan anàvem a EGB mos va tocar fer-ne qualcun, i ara hi ha herbaris digitals que són una fantasia. I que també la divulgació que envia, perquè si no, molta de gent no entraria en contacte en el món de les plantes, perquè t'he de dir que de vegades una mica de peresa, haver d'anar a recol·lectar per fer-te un herbari que teu, però si qualcú te'l fa i el mires i t'explica com va tot, una meravella.
Aplicacions, si és que el món de les plantes i de la botànica ha evolucionat moltíssim. La ciència també es pot explicar des del territori, amb arrels pròpies i en la nostra llengua. I això és precisament el que fan projectes com RAM Ona, una iniciativa que aposta per la divulgació científica en català amb mirada i llenca.
Parlant de continguts que connecten el coneixement amb el dia a dia, nutrició, salut, món rural, cultius, etnobotànica, i tot això en rigor, però també en voluntat pedagògica i accessible per a tothom.
Exacte, i vos hem de dir que darrere d'aquest projecte hi ha diferents creadors de continguts i divulgadors que des de les xarxes socials contribueixen a fer créixer una comunitat interessada en la ciència i també en el nostre territori. Entre ells hi ha, per exemple, en Joan Garcia, conegut com a Herboloco. Si voleu saber qui és Herboloco, mireu i escoltau.
Tu saps que una casa és mallorquina quan trobes un enfilall de domàtiques armallat a la cuina, sí o no? I és que no només és una domàtica, és el powerbank de Cibern Mallorquí. Perquè mentre altres necessiten gelera, ella diu, tranquil, que jo aguantaré fins gener. La domàtica va arribar a Mallorca des de fa segles.
Domàtica de Ramallet, el powerbank de la nostra cuina. I per parlar-nos de domàtica de Ramallet i de moltes altres coses, avui ens acompanya aquí a l'estudi d'Ivetra Ràdio, Joan Gallà, bon dia. Gallà, no, Garcia, perdó, que ja t'he cridat el nom.
Tenim un Joan Gallà.
Sí, que també es descampra. Bé, en aquest cas, Joan Garcia Galera, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Herboloco.
Exacte. Molt bé, estic molt bé.
D'entrada, m'ho has de dir com has triat aquest nom.
Sí, va sortir un poc més que res per la locura que m'adú cap a les plantes i cap a la natura en general. I realment va ser un poc d'un dia xerrant amb uns amics de lo típic de fas dues cerveses, lo que sigui, i d'allà surt el nom. No surt.
Aquest nom fictici a les xarxes socials, el teu alter ego, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Estàs Herboloco.
Herboloco.
Després de... No?
Exacte.
Després d'una cervesa és el millor moment per triar un nom de xarxes.
Sí.
Home, com a mínim, és d'aquests que te queda. Vull dir, jo m'he quedat i ja he anat a cercar les xarxes i ja t'he parat a seguir. Conta-mos una miqueta què mos expliques en aquest perfil de xarxes socials. Instagram, per exemple. No sé si tens altres xarxes.
Sí.
Nosaltres controlant-se d'Instagram.
No, exacte. Bé, les altres xarxes puc exactament també el mateix, que és entre TikTok i Instagram, però bon mamoc. I realment el contingut que penx i tal és tot enfocat cap a la natura, principalment cap a les plantes, i tant sigui a nivell etnobotànic, és a dir, els beneficis medicinals que pot tenir una planta o quines poden ser més perilloses. També hi ha algunes, ara estic traient bastantes coses entorn als endemismes que poden trobar a les diferents illes. I bé, principalment tot enfocat a les plantes, però sí que després he penjat cosetes entorn a races autòctones i tot això, i la idea és fer veure la gent un poc la riquesa a nivell natural, a nivell rural, que tenim a les illes.
Clar, moltes vegades mos queixem d'aquests nins, a tot li diuen arbre, a tot li diuen planta, i aviat a tot li diran animal, perquè tampoc et sabran diferenciar, perquè no ens aveïm, i la millor manera d'estimar qualque cosa és conèixer-la. Clar, tu tens aquest esperit divulgatiu, però a tu, qui te va inculcar, per dir de qualque manera, aquest amor per les plantes i per la botànica i per saber diferenciar un oastre de, allò que podria ser una margalida? Tot aquest senzill, era un exemple.
Idò, és vera que així com a referents concrets és bastant complicat, perquè jo des de ben petit sempre he anat per voler curiosetjar sobre... Bé, veia una planta i ja m'interessava perquè tenia aquest focus de vull anar a veure i saber què és això, veia un insecte i deia, ostres, sí que és vera que després també vaig estar fent hort amb el meu predí, que això també ajuda, amb mon pare també... I també arrel de que tot el tema medicinal també parteix de que mon pare un pic m'ha comprat un llibre de plantes medicinals de les Illes Balears, i arrel d'això, que encara era bastant petit, vaig començar a fer un poc la corolla aquesta de dir, ostres...
Duies a la sang, eh?
Sí,
probablement, un poquet, perquè sí. Si ja de petit sí. col·legiaves en tot això. Jo vos recomano que seguiu aquest perfil perquè se poden descobrir coses molt curioses, se pot aprendre moltíssim, se pot descobrir, per exemple, la part botànica de l'arròs brut, se pot descobrir que, per exemple, durant la Guerra Civil se van abandonar els jardins i com ha condicionat tot això. Ostres, me pareix una font d'informació interessantíssima. Com has aconseguit arribar a aquests punts?
I de tot això parteix...
Com exemple, la botànica de l'arròs sí. brut, que m'ha encantat, per exemple.
Per exemple, jo sempre, a casa meva és vera que després, depèn de la zona, si et de Reiguer, si et d'Esplà, si et de no sé on, he descobert que hi ha gent que no utilitza molt les espècies, arrel d'aquest vídeo, de fet. Però sí que és vera que jo sempre... L'arròs brut és el meu menjar preferit. I sempre, un dia, vaig descobrir que... s'utilitzen les anomenades quatre espècies mallorquines, que són com no només dins arròs brut, sabeu que són les quatre espècies que se solen utilitzar més a nivell de repertori culinari nostre, i per tant vaig començar a curiositzar un poc de on sortien, si se cultivaven aquí, si venien de fora, i realment va ser un poc arran de tot això. D'aquesta idea de dir, ostres, vaig a investigar què passa amb el meu menjar preferit, per exemple.
Nou moscada, canyella, clau, i me'n falta una, que ara no sé quina és.
Nou moscada, canyella, clau, i... Ara no m'ha sortit, tampoc. Es prova bo.
Exacte.
Més enllà dels referents que dèiem abans, o que contaves abans, es predit, ton pare, aquell llibre que te varen regalar, la teva formació ha anat dirigida o caminada per aquest costat?
Exacte. És a dir, a dia d'avui, per exemple, segueixo estudiant la carrera d'enginyeria agroalimentària. Vaig fer, de fet, abans de ficar-me en aquesta carrera, vaig fer un any de biologia, és a dir, sabia que tot havia d'anar encaminat cap aquí, i és vera que com la carrera d'enginyeria agroalimentària va més enfocada un poc també a nivell la botànica aplicada, per així dir-ho, és a dir, enfoca tot el tema de, a nivell ramader també, però sobretot el tema de plantes, de cultius, i per això he tirat un poc cap aquí.
Som en conversa amb en Joan García Galera i és Nervo Loco a xarxes, forma part d'aquest projecte Ramona, del qual avui volem parlar-vos-en, i és un enamorat de les plantes, de la botànica, i ha fet de la divulgació també una mica el seu leitmotiv. Quin ha estat el feedback que has rebut de tots els vídeos que has fet? Ho dic perquè també les xarxes té una part molt positiva, que és que la gent aprèn amb tu, però també imagino que deus rebre comentaris que no te fan tanta gràcia, però m'imagino que en general deuen ser positius. Perquè tu el que fas és sumar en el coneixement de la gent.
Exacte. És a dir, a mi, més enllà de qualque comentari, de vegades surt el típic de per què ho fas en català, no ho fas en castellà, o més enllà de la llengua, és vera que a nivell divulgatiu els comentaris són tots sempre molt bons. A més, hi ha molta gent, la gent jove comenta que no ho coneixia o que no ho té tant per mai, que ostres, que guai. I després la gent més gran... segons quines plantes o segons quines coses hi ha gent que li sorprèn perquè diu, ostres, feia molt de temps que no sentia xerrar d'això o necessitava qualcú que expliqués aquestes coses. Per exemple, un dia m'ha escriure un comentari, una lota, que ell amb sa mare, per exemple, molt de pit surt a passejar i això, i sa mare sempre li explica, ostres, aquesta planta és això, i això s'utilitzava per no sé què. I arran de veure sa meva conta va dir, ostres, jo normalment amb mon mare no m'enter, però menys mal que està a la teva conta que
clar, perquè que tu quan expliques. Tens mal de ventre, per exemple, o quan tens mal de cap, o quan te fa mal un queixal, vas a farmàcia o tens el teu propi raconet d'herbes legals? No, clar, és que ara no ha semblat un poc raro. Tens el teu racó d'herbes. Tens el teu raconet d'herbes medicinals amb les quals, en les quals ja te pot fer qualque cosona?
Pues, home, jo, com tots, està si ibuprofeno i paracetamol. És vera que no...
I per molt d'anys.
Exacte. Que més enllà de... d'això no està mai de recollir molt. Sí que la meva predina, per exemple, me comentava que ella sí que ho feia molt més i tal, però jo és vera que a dia d'avui no ho faig, perquè sempre tothom, jo crec que record més en els...
Només fàcil,
això, la pastilleta, no? I ja està.
I com ho fas, però, per explicar ciència a través de xarxes socials, perquè també han de ser com a vídeos curts, atractius o seductors, no?, que enganxin i que atrapin a l'espectador, i sobretot, quin és el contingut que te funciona millor ara mateix? No, Marta, te des tema de Serrar Blut, suposo que és un tema que... o de la domàtica de remeller, però no sé si ja pots mirar estadístiques i visualitzacions i dir, mira, aquest contingut m'ha funcionat molt bé.
Idò, jo... és vera que el contingut que dia d'avui m'ha funcionat més bé és que jo penso que me sortirà pitjor. És a dir, és que...
Això és un clàssic, eh?
Sí, que jo a vegades, per exemple, un va ser una planteta que se comença ara a veure molt, que se diu rem de pastor o muscària. És una planteta que si veus el vídeo és molt petitona, però segur que va crear, no sé...
Curiositat.
Gent, exacte, gent, i molta gent que ja l'havia vista i era com a... Ostres, no sabia que aquesta planta s'anomia així o que s'utilitzava per això. O que I va ser un vídeo que d'un dia per l'altre va explotar.
Deu ser superinteressant anar amb tu per Fort Vila, per el camp, perquè segur que veus el que la resta ni tan sols mos fitxam. I ja m'imagino que va ser dels anys i de l'experiència surts amb el radar ja posat, no?
Sí, sí, sí. No, i de fet, molt d'amics a vegades quan vaig d'excursió amb ells o el que sigui, m'he dit, Joan, un altre pic estàs en ses
no
plantes...
No podem avançar ni 100 metres.
Clar, perquè fas visites guiades, en aquest sentit, perquè la Marta Garau, la propera passa, ja era demanar també quan mos durs d'excursió.
Exacte.
Perquè a nosaltres mos agradaria...
Perquè som superexcursionistes.
No, són superexcursionistes, no, però sí que si vas amb un professional,
home, sí,
el camp és molt diferent.
Replegar també plantetes, sí. No? Ara tu vas dir, demanaves, quan tens mal de ventre, utilitzes qualque cosa
sí,
que
una infusió casolana, la que tu trobis.
Tampoc hem de provocar deforestació.
No.
Perquè
no,
si ara se posa de moda,
sobretot,
començant
si no coneixes...
a recollir de tot, ara sí, imagina't
no,
que començam a fer excursions amb Joan Garcia, se posa
si no
de moda.
I si no coneixes bé les plantes, tampoc.
No, i que algunes no se poden agafar. La camamila, per exemple, la Serra de Tramuntana, si no va malament, no pot agafar.
Perquè, a més, en el cas de la camomilla de la serra, xerrant d'un endemisme. És a dir, només se troba, si no vaig malament, a Mallorca i a Menorca, a nivell de tot el món. Que, bueno, és una espècie que només se troba aquí. I a l'igual que hi ha moltes altres espècies, per això aquests vídeos també van molt de pits i ara estic molt entorn en els endemismes per les espècies que a vegades millor... no tocar-les, per molt que puguin ser comestibles o el que sigui, no les toquem, són nostres, que si no, les perdem.
Perquè tu, Herboloco, ets molt de regalar plantes quan hi ha un aniversari, hi ha una festa, ets el que arribes amb un ramat de flors, com si fossis la senyora d'Halloway, a la festa amb una planta, perquè jo crec que seria meravellós que joves regalassin plantes, perquè és una cosa molt de mares. Ho dic perquè a mo mare, sempre que ve el dia de la mare, li dic, què vols que te regali? Una planta, es de repil i ve a comprar una quència, que la tenim a casa nostra, que no sé per què les quències podien ser com a palmeres, que ara tenim el menjador, que no hi podem entrar. T'hagués hagut de consultar abans de comprar aquest exemplar. Però ets de regalar plantes, tu?
Més que de regalar, autorregalar-me plantes.
Oh,
això, vamos. però sí que és vera que depèn de la persona. Si saps que és una persona que la cuidarà i que tal...
Clar, que té bona mà, perquè jo, per exemple... Has dit...
ell ho diu, si jo sé que a Namaroto les plantes no li moren a ses mans, jo no li regalaré una serviu mai.
Tu, des que li regales coses a ta mare, plantes a ta mare, doncs pues, mo mare... En el que regala plantes és el meu germà. El meu germà té com un bosc que seva, a mi no me'n funciona res. I ell diu que tot se tracta de tocar-ho i de tenir mà.
I
de,
mira, a mi no mira, funcionava res abans i ara me funciona.
Li heu de demanar dos consells de com aconseguir que les plantes no morin, perquè això se pot aprendre, supòs, Joan.
Sí, és a dir, a mi va de veure un poc el que m'està demanant la planta en aquell moment. Que depèn de la planta, també té tela, perquè hi ha algunes que... Algunes que de seguida, per exemple, l'espatifilum o tot això, no sé si pot sona, que són com sí, una escala, sí. Que fa com una escala. Sí. Se la sol tenir molt d'interior, i aquesta, d'un dia per l'altre, si necessita aigua, fa bum, i se li cauen les fulles i t'està demanant vull aigua.
Veus?
Però després n'hi ha altres que per detectar senyals
és molt complicat.
Clar, consulta... Anava a dir, també hi ha una psicologia sí? de les plantes. Ah, hi ha plantes que demanen llum, n'hi ha que no te'n demanen, te demanen aigua, n'hi ha que no, n'hi ha que te demanen sal minerals, és a dir, tot això sí. Has d'estar com una mica... Has de fer de terapeuta.
Que les xerris un poquet, a vegades, exacte. No, que les tinguis... No ho dic en sèrio.
No, és vera. I a més, crec que hi ha estudis científics que demostren que l'harmonia, la música...
Però de manera manerbolaco. Tu xerres les plantes per cuidar-les o no? O ja no arribes en aquest punt? No arribes.
Depèn. No, mem, hi ha alguna que t'enfades amb elles. Que dius, ostres, t'estic donant de tot i no sé què no necessites idea. Que... Però, a mem, així de xerrar és vera que és un poc raro, vist de fora. Però...
És que nosaltres som un problema molt namasté. A nosaltres es munt de l'energia que flueix mos agrada molt, com es pot comprovar. No m'ha anat a demanar si la planta necessita aigua. Nosaltres vam a donar-li conhort que tens planteta. No, és a dir, què necessites?
Per favor, l'heu de seguir, Herboloca, a les xarxes socials, perquè descobrireu que hi ha tot un món que ni tan sols mos plantejam i que segur que a través de seguir aquest perfil a Instagram mirareu el camp fora vila d'una manera diferent i sobretot aprenent, no? Que és el gran desconegut. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa. Ha estat tot un gust.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Hem de sortir més d'excursió. Hem de mirar un poc més enllà i sobretot tenir cura de les nostres plantes. I si hem de xerrar, xerram.
O posar música.
Si fa falta. O posar música, també. 11 i 26, uns consells tornen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa... Tot canvia. I més, Consell de Mallorca. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no els van separar mai més.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Onze i 28 minuts, moment per xerrar d'estilisme, de moda i de cabells blancs.
Ah!
Han de dir que durant anys els cabells blancs han estat sinònim d'edat, de deixar-se anar, de deixar-se estar, o fins i tot d'intentar amagar-les. Però, i si en realitat fossin el contrari? Per això avui volem xerrar d'això, de cabells blancs, d'autoestima i d'atractiu real. Interessant, perquè allò que ens fa atractius té poc a veure amb el tint i molt més amb l'actitud, Xisco.
Sí, ja en volem parlar precisament amb la nostra assessora de confiança i experta en moda, Soledad Rebollar. Aquí ja tenim entre nosaltres. Soledad, molt bon dia, com estàs?
Buenos días, encantada.
Cada vegada que xerrem a Soledad, m'ho ve aquell poema del Lorca, Soledad, ¿por qué em preguntes si en companya ja estàs hores? Pregunta per nosaltres i ve a parlar-nos de cabells blancs. Ha canviat molt la percepció que tenim del cabell blanc? Ara ja se pot ser moderna en la cabellera blanca sense problema?
A ver, ha cambiado el concepto, por supuesto. Ha cambiado porque estamos viendo muchos iconos, tanto de la moda como actrices, celebrities, que han decidido dejarse su cabello blanco. Entonces, antiguamente sabemos que te dejabas el cabello blanco y se te veía la raíz y daba una sensación de aspecto de dejadez. Y ahora pues es toda una declaración de intenciones.
Una declaració d'intencions que no sé si també necessita un període de transició. Perquè, clar, quan te deixes de tenyir, arriba un moment en què si vas de rosa i ets morena, o encara que siguis teu color de cabells, és el moment que estàs com entre dos colors o tres. Clar, com gestionam a nivell estilístic i a nivell celebrity aquell canvi de color?
Pues mira, realmente es mucho más costoso tanto en tiempo. El cuidado del cabello tiene que ser mucho más riguroso. La cana es muy porosa, tiende a ser muy seca y ese proceso es cuidarte el cabello muchísimo. La transición a dejarte el cabello canoso pues necesita desde unas decoloraciones, a cuidarte muy bien el cabello y luego hay que ver si te favorece o no te favorece. No, el cabello gris favorece a todo el mundo. Lo
estem veient alguns exemples i aquests exemples que compartim a pantalla i que descrivim per als oients sí que és vera que són estilismes que afavoreixen. Hem vist Andy McDowell, que va ser una de les primeres que se va deixar els cabells blancs. Hem vist també la reina Letizia, Jane Fonda, Jodie Foster. Hi ha molta gent que ha apostat pels cabells blancs sense por, però, clar, no sé com se sap si afavoreixen o no afavoreixen. És deixar-se fer la prova, en realitat, i deixar-tos, i la transició tampoc és fàcil.
No, no és fàcil, no. Y repito que a veces, bueno, en este caso, mira, me encanta que pongáis a Ángela Molina,
sí.
Porque, por ejemplo, Ángela Molina, en una de sus... Me encanta ella.
Aquí la veiem.
Claro, me encanta ella.
Home, té una cabellera.
Claro, potent, claro, pero es que ella tiene una personalidad muy fuerte, o sea, ella opta por la naturalidad, ella la ves ya no solo el cabello, la podemos ver la piel. O sea, ella opta por su naturalidad, por su piel pues más arrugada porque por el paso del tiempo y de repente ella misma en su transición dijo que se puso barros, que los barros le iban a cabello rojizo hasta que se dio cuenta que le encanta la vida y que le encanta la vida como es y que ella al final es ser coherente con tu forma de ser.
I que les perruqueries està molt bé i tal, i tenyir-se o fer-te metges, però és vera que també te hipoteca, t'esclavitzen una mica i també te fa malbé moltes vegades els cabells, no? Molta gent opta per deixar-se els cabells blancs quan ha duit molt d'anys el pèl tenyit i té una temporada o una època en què el pèl està
això
més desgastat. Sigui com sigui, hi ha maneres també de dissimular aquesta transició que feia referència en Xisco, no? Fins i tot fer-te una espècie de tint o aclarir-te el pèl, tot sense per no veure aquesta ratxa tan exagerada, no? Hi ha maneres també de...
Claro, claro que las hay. Pero repito, al final yo creo que la persona que decida dejarse las canas tiene que emocionalmente ser coherente con lo que tú eres, con lo que sientes y lo que quieres exportar, es decir, lo que quieres a nivel estético, lo que se te vea a nivel externo. Entonces eso es súper importante tenerlo claro.
Mira, ara veiem, per exemple, imatges de Doña Letizia, no? Que,
sí.
Clar, no sé, no tinc clar si és que li tocava anar a la perruqueria i no ha anat, o és que directament ha fet aquesta aposta i directament ara veurem una reina Letizia que comença a dur els cabells blancs. Penses que està en aquest punt, en aquest procés de dir, mira, jo m'apoder, un acte d'apoderament d'una mateixa i dic, ja no torna a anar a la perruqueria més?
Jo diria, en este caso se las ha dejado porque quiere aparentar esa naturalidad y quiere demostrar, pues bueno, que no ser nada... Porque al final la cana puede ser sofisticada si te la cuidas, si realmente acompañas con el estilismo, con un buen maquillaje,
eso también. Amb un bon xampú, que és molt important quan deixes que vei blinds, que
el xampú no acompanyi,
exacte. Que no hi ha res pitjor que aquella espècie coma de que vei blanca groguetja.
Sí.
Terrorífic, això. Clar, sí. Perquè també és que deixar-se els cabells blancs és com tenyir-se, són decisions a llarg termini. I és la conseqüència, si vols d'un bon estilisme, llavors, si la vida te passa per damunt com un camió, escolta, tots fem allò que podem. Però si decideixes apostar per un tipus de pentinat, això també te demana un xampú especial, també que li posis una mica d'oli, que posis una mica de condicionador i una sèrie de servituds que també has d'estar preparada per assumir-les.
Mira,
no solo es el proceso, pero el mantenimiento.
Total, además son matices, es decir, primero, un cabello canoso, lo que he hablado antes, es más poroso, es más encrespado, si vas a piscinas amarillea, depende del producto que te pongas, si te pones productos de textura para que el cabello vaya bonito, te puede dejar residuos.
Porque tú, Soledad, aquest blanc nuclear, que també s'ha posat de moda, que dius, ja que si m'he de deixar els cabells blancs, me'l pos blanc nuclear, com si jo estigués fent un anunci de Lixiuet, un anunci de Lejía,
sí.
Perquè mos entenguem. Tu lo recomiendes? És a dir, ara na Joana demanava, els cabells blancs són per tothom? No tots són tres exemples. Mos quedaria bé a tot tres, els cabells blancs?
Jo ja t'he dit que no.
O només a mi, que ja han dut de canes i convisc amb allò que m'ha tocat?
Mira, i ara m'acolaré a la resposta de la Soledat. Ja t'he dit jo que no. Mira, en el meu cas, jo només tinc canes just aquí, als costats, no? Al rodapeu del cap, perquè tothom ho entengui. Pareixeria la núvia de Frankenstein. No tinc per tots els cabells. Quan t'has de deixar canes si no són de manera uniforme? No queda bé tothom.
Ben que diu una Soledat, que sí, potser te sorprendrà.
No ho sé jo, eh?
No.
T'escolt.
Vale. Yo voy a mira, además, como me dedico a hace nada he tenido dos casos de chicas que se estaban dejando el cabello blanco y ellas mismas, pues por ir a la tendencia, no, venga, tengo mucha cana y me lo dejo. Y al final se han dado cuenta, han venido a asesorarse conmigo y realmente yo es que, de verdad, estás mucho más mayor, ese color, porque al final la cana no es dejarte la cana, a nivel emocional, como hemos dicho, es decir, coherente, que te favorezca, sino que realmente te favorezca el color. O sea, estamos hablando de tengo que hacerme...
Sí, es
si me va la piel...
Arroz.
Sí, claro.
Pero
igual
no
que,
tomáis pues el verdís, el mosque del día.
A ella, allí te...
Ya pues, te digo yo que no, Soledad.
A ver...
Ni aunque me rocamanis, no.
No, claro. ¿Ves? Pues mira, esto también es muy importante.
Has de tener claro.
Claro. Ahora, también digo, hay muchísimos tratamientos de color... que te hacen que lo que hacen es embellecerte la cana, darte un poco de reflejo, a lo mejor ella en esa cana pues podíamos ponerle maquillaje con proteína, que encima lo tendría mucho más brillante y no se le vería la cana blanca o gris, que ella desde luego por su tono de piel efectivamente le va a envejecer.
Pero
es que estamos hablando al final el cabello es quien te hace también un poco, quien te, igual que la ropa, igual que un buen maquillaje, un buen estilismo. Es decir, todo influye, todo influye.
Ja, i també no és el mateix els cabells blancs a homes que a dones. D'entrada, la percepció social. Pocs homes s'atenyeixen en comparació amb dones i que un home se deixi els cabells blancs és una cosa com habitual, és com acceptar els pas d'estens i hem comprat allò de que la cana és sexy. Ho han comprat.
Sí, sí.
George Clooney ha remat molt a favor d'aquest tema, cosa que jo li agradesc en George. Però no és el mateix un home que una dona.
No, pero bueno, pero yo creo que al final es esa igualdad la que buscamos, ¿no? Al final, yo creo que una mujer, cuando le sale la cana igual que un hombre, pues bueno, es como madurez, ¿no? Es como, pero también está muy bien dejarte tu arruga. Es decir, por supuesto, yo estoy a favor de todos los tratamientos estéticos y que te cuides tanto la piel como el cabello, pero tienes que aceptar el paso del tiempo. Entonces, lo bueno es que hoy en día, menos mal, tenemos un montón de productos, tanto para la piel como para el cabello. ¿Sexy los hombres? Pues claro, pero porque los hombres os cuesta más madurar. Entonces, la cana parece que hay un momento que dices, está sexy porque ya le veo más atractivo.
Te faré esa pregunta que te ha fet la Marta. A mí, el cabell blanc me queda bé.
¿A ti te queda?
Perquè jo he endut el cabell blanc. Ho dic per si m'he de tenyir. Perquè jo, per mi, ets una guru. I sin arrebollar-me, diu que he de canviar de color, canvia. És a dir, per la meva careta, per lo que és, el pèl blanc m'escau.
Sí. te queda muy bien.
I Soledad, de totes maneres, segell, els homes, i perdoneu-me l'afirmació tan taxativa, no saben tenyir-se, perquè jo he vist homes tenyits que sempre trien aquest color com a xocolata.
Sí, pobres.
Que després, quan sí, se va pobres. Aquest color, se queda com un taronja.
Verde.
I no queda bé.
Verde,
els homes no s'han de tenyir.
Sí, van quedando verdes, però bueno, al final és lo que digo. A ver, no. Lo importante aquí la gran mayoría. un buen profesional. Y luego recordar una cosa, es decir, están muy bien las tendencias, pero las tendencias no son para todo el mundo. Y luego la armonía real.
I ara que he parlat de tendència, Soledat, com hem de combinar el cabell blanc amb la roba? La roba pot ser la mateixa o també has d'adequar una mica la tonalitat de lo que tu duguis quan decideixes deixar-te el cabell blanc?
Bueno, yo creo que la tendencia, o sea, el cabello blanco, por supuesto, es más mirar tu tono de piel y tu personalidad. O sea, no sé, ¿cómo se pronuncia? Iris Apfel, por ejemplo, esta mujer diseñadora neoyorquina, transgresora, con ese cabello blanco, su manera de vestir, sus cortes de cabello, y estoy hablando, ella ya falleció, pero realmente cómo ella, en su momento... su manera de vestir hacía que estaba completamente sofisticada, y eso es lo que hace que te favorezca o no te favorezca.
Si voleu donar aquesta passa endavant, sobretot seguretat, i si teniu dubtes, consulteu amb els professionals, perquè ells vos intentaran donar una mà, així, anar pel camí correcte, fins i tot se fan aquests muntatges, no?, que te pots veure abans, avui dia que tenim tantes aplicacions, te donen una mà per veure el resultat final. No, després ho poden provar.
I quan diu una Soledat, anàlisi de color.
Exactament.
Sempre hem de fer una anàlisi per saber si són freds, si són càlids, si és blanc, molt escau, si no, perquè així evitant n'ha fet un cromo. Perquè en aquesta vida pots anar de moltes maneres, però no ha fet un cromo.
Per això estamos los profesionales, como en cualquier sector. Así que...
Soledad, sempre és un gust. Moltes gràcies.
Lo mismo digo, un placer.
Uns consells. Ja és dijous, toca parlar de sèries si quedeu aquest cap de setmana a casa, a més que tindrem mal temps. Jo crec que pot ser una molt bona opció. Joana Marató ja té la recomanació llesta. You're black or white. I said, you're thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. I said, you're thinking of being my brother. It don't matter if you're black or white.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Es dijous, s'acosta el cap de setmana i nosaltres ja frisam de conèixer les estrenes de les sèries d'aquesta setmana.
Crispetes i sofà.
música de Britney de fons. Comencem aquesta secció d'avui i segur que vos sona el nom de la primera sèrie que vos duc per aquesta setmana. Segur que ara mateix vos te la transportaré a la vostra infantesa parlant d'aquesta sèrie i d'aquest personatge. Parlam del pistoler que dispara més ràpid que la seva sombra. Torna Lucky Luke, però amb una versió actualitzada i amb més història darrere. Mireu.
Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Il paraît que t'es un justicier.
C'est ce que je fais. Sors d'où, toi?
Je cherche ma mère. Elle a été enlevée.
Tu vas la revoir, je te le promets.
Le travail en équipe, c'est pas trop ton truc, hein.
Tu connais rien à l'Ouest Sauvage.
Je suis tombée sur des bandits.
Quel bandit?
Mais tu tiens.
Billy the Kid, Joe Dalton.
Per favor, quins records d'infantesa, Lucky Luke i els germans Dalton, que per cert han sortit i, no sé, a mi m'ha remogut tornar cap enrere tant d'anys. De què va la sèrie? Que ja ho podem intuir, però no ho concretar.
Ho podem intuir, podem explicar una miqueta més.
T'imagines que te digui que aquesta sèrie va d'enxinxant.
D'enxinxant, podria ser, però no és. No és, a més, veiem un Lucky Luke més humà, perquè ja no és de dibuixos animats, però no només això, sinó que ha d'ajudar a una atleta molt jove a trobar sa mare desapareguda, però el que sembla una missió senzilla, se complica ràpidament. Pes camí, conspiracions, persecucions i, com no podia ser d'altra manera, els han vist en pantalla enemics mítics com els Dalton, que també apareixen a la sèrie. Per cert que jo trob, només mirant el tràiler, que molt ben aconseguit la semblança dels personatges reals amb els dibuixos animats.
Però per què paga la pena que aquest cap de setmana no mirem tota la programació que té preparada IB3, que és meravellosa, i descurem aquesta obligació nostra amb IB3 per mirar una estoneta Lucky Luke.
I de mira, més enllà de Lucky Luke, Bang Bang, Lucky Luke, oh, Lucky Luke, més enllà de per tornar a la nostra infantesa, perquè combina acció i humor amb un toc molt emocional. No és només aventures, també aprofundeix en el passat d'aquest personatge tan mític, en com es va convertir en llegenda, i un detall curiós que vos duc és que, tot i estar ambientada en els Estats Units, està gravada, enregistrada en francès i s'ha rodat a parts a Espanya, en gran
que
part.
Curiós.
Sí, a Espanya s'han fet bastantes...
Un poc seguint els clàssics westerns que
exacte,
se rodaven també.
I que els personatges francès, bàsicament.
Els francès, però... Com
bé, l'autor, no el personatge.
Exacte, l'autor és francès, però estava ambientat en els Estats Units. Total, que ho han enregistrat a Espanya. Com ho de na Marta, com els westerns antics, almenys hi ha paisatges, pot ser que fins i tot molts resultin familiars, i també la producció és francesa, però si la voleu veure en versió original, vos la recomano moltíssim, perquè també és un factor més a tenir en compte, un factor afegit.
I cantant-se cançó de quan eren petits.
Perdona, Bam Bam Lucky Luke, per anar a Nadal. Bam Bam Lucky Luke, per favor. No salten tampoc. Bam Bam Lucky Luke. Sí, que té el secret per atrapar la gent. Bam, bam. Bam, bam, Lucky Luke. Jo no sé si vosaltres teniu molta infància televisiva, perquè jo crec que podríem fer un especial, sí. Dibuixos animats que...
De fet, en aquesta versió de TV3 s'ha votat per Lucky Luke, però hi va haver una traducció en català que el van traduir per Phil Ferro. Que trob meravellós aquest canvi de nom.
No, Lucky Luke.
Perquè jugaven Sofil Ferro en PH, per fer sa F.
Lucky Luke. Vos he de dir que en el meu poble hi ha un que li diuen Luke, precisament pel Lucky Luke. Saps allò que posen mal noms en els pobles? I de... Lucky Luke. Aquesta és la primera recomanació d'avui, dijous, però n'hi ha més.
Pinta bé.
Hey, I'm Paul. I was listening to the album Good Fucking Luck. You're on your own.
Veig que a en Cisco li torna a agradar molt la playlist d'aquesta setmana.
Està
amb escoltant a Britney, ara escoltam a Eminem. A Eminem, no, Eminem.
Com estem avui? Lucky Luck, Lucky Luke, Eminem.
És dijous.
Houdini
de vora l'estació de Rimini.
Exacte.
A Itàlia.
Bé, l'anterior és una sèrie que podeu veure a Disney Plus, i aquesta és d'Amazon Prime, la que vos duc ara. És Bait, és un canvi radical de to amb aquesta comèdia britànica creada i protagonitzada per Riz Ahmed. I vos he de dir que... I vos puc avançar començar. Ara pareixerà una mica de Adolfo Suárez. Puedo prometer y prometo. Sabeu aquella frase que de tant i de... Vos promet que vos duc una d'aquelles sèries que fan riure, però també pensar. Mirau.
Sean, why are you going to be the next James Bond?
What?
Huh? Wait. It might be Cap.
Can I have a look at that?
Bond, well, I want. No, it's legit. What the
fuck? Oh, my God. Vos explica aquesta escena que acaben de veure pels espectadors de televisió i la reproduïm també pels oients. És una escena en què una lota diu no pot ser, seràs en James Bond. Vull dir, no li surten ni les paraules. I doncs sí, en Hammett interpreta un actor que no està passant pel seu millor moment, però li arriba una oportunitat única i és fer el càsting per ser el nou James Bond. I aquí comença... podríem dir tot un caos, és caos absolut. Durant 4 dies la seva vida es descontrola entre sa família i copina. L'ets que apareix de sobte la seva vida, les xarxes socials que bullen i tot plegat és com una bogeria i que no el deixen respirar ni un sol instant. Així que
té molt bona pinta, perquè el fragment és veritat que ja te pots fer una idea de com se giraria tot el món, no? Si te donen una decisió d'aquestes característiques. Vos imagineu el vostre voltant, esteu amics.
Què vos agradaria interpretar, vols? Quin personatge vos agradaria interpretar, més enllà d'en James Bond, que no sé si tenim...
Si has de tenir aquest James Bond, també agradaria ser en Q, el que fa tots aquests artilugis i tots els gadgets. A mi això m'encantaria. Però, per cert, què és allò que té diferent aquesta sèrie, Joana Maroto? Per què l'han de veure?
I doncs, mira, és una comèdia molt actual, Cisco Nadal, amb aquell punt fins i tot incòmode i real sobre sa fama, el fracàs i sa pressió social. En aquest cas, aquest actor, en hores baixes, no té pinta, no té aspecte de James Bond i tothom el qüestiona precisament per això, no? Perquè com que diuen, tu no pots ser en James Bond amb aquesta pinta que tens, amb aquest cos no normatiu que tens, no? A més, el ritme és molt ràpid, passen moltes coses en molt poc temps i és molt fàcil que mos hi enganxem. És aquest toc d'humor britànic, una mica negre, una mica àcid... Crec que el guió és molt encertat i la teniu disponible com de Amazon. Anotada. Aquesta setmana s'ha estrenat i la veritat és que crec que paga la pena veure-la perquè també no és molt llarga. De moment només hi ha una temporada, però supos que si mos enganxa molt hauran de fer un pensament i fer una segona opció. Aquesta és la que vos volia recomanar per aquesta setmana. N'hi ha dues més que vos volen recomanar.
Anem per feines.
Vinga, anem per feines. Vinga, un altre de Disney Plus. Acabam no, perquè vos he afegit una cosa en el darrer moment.
Sí, tant de bo.
És una proposta d'aquí basada en fets reals que té molt de thriller, d'aquí que hagi triat aquest thriller de Michael Jackson, tot està molt lligat avui, però també amb molt de drama humà. Se titula Por 100 millones.
Estella colocando la pelota para botar el saque de esquina. Serrat ve a Kini, la pone dentro. ¡Gol de Kini! ¡Gol de Kini! Ahí está el asturiano. El Camp Nou le adora. Vamos a escuchar a la afición.
Aún estamos a tiempo, Dan, de pensarlo bien, ¿eh?
Tira, i mira per la carretera, no veiem a tenir un disgust.
Vos he dit Disney i m'he equivocat, Marta. La tenim disponible a Movistar Plus per si la voleu veure.
Guió, per què l'hem de veure? Raons.
I doncs mira, la sèrie parteix del famós segrest, és una història real, com vos de, del futbolista Enrique Castro Kini l'any 1981. Però el més interessant és que no només explica el cas des del punt de vista de la víctima, sinó sobretot des del punt de vista dels segrestadors, no? Que són tres homes aparentment normals, sense experiència criminal, que se veuen atrapats en una situació que els supera del tot, que són aquests tres que veiem en pantalla.
T'anava a dir, i qui surt? Perquè jo aquí he vist molt bon repartiment
sí.
I molt bons actors.
A més, jo som molt fan de Raúl Arevalo, per tant, és un motiu més per veure-la. I surt en Raúl Arevalo, com vols dir, en Vito Sáez i també en Gabriel Guevara, al capdavant d'aquesta sèrie. Una sèrie que, com vos explic, o com vos deia, està basada en aquest segrest d'un futbolista. És una història real i d'uns personatges que són, no sé, ara, Xisco m'ajudarà, petosos, en català estaria correcte dir-ho.
Sí, maldestres.
Sí, maldestres, perquè clar, volen segrestar un futbolista, segresten un futbolista, però no tenen ni idea de com va la cosa. I com vos duc una bolla extra, un bonus track?
I tant de bo que mos dus aquesta bolla extra, perquè jo només llegint l'argument que m'has deixat aquí preparat, ja dic que la veuré aquest cap de setmana mateix, ja puc, no?, aquest cap de setmana, i a més
sí,
la veuré...
S'estrena avui, s'estrena avui,
i a més la veuré tota sola, perquè no vull esperar
ningú.
No vull esperar ningú, vull veure els capítols jo.
I de com que tenim temps aquest bonus track, Algo Terrible Está a Punto de Suceder, una sèrie que s'estrena avui a Netflix, és dels germans Duffer, és a dir, creadors de Stranger Things, que no sé...
Avui mateix.
No, però és que ara veuràs.
Avui mateix ja no faré plans.
I és una sèrie de terror que comença en els preparatius d'unes noces, no us diré res més, però sona i es veu així, mireu.
¿Crees que deberíamos casarnos?
Quizás una ceremonia discreta en una cabaña pequeña que tienen mis padres. Una boda sin artificios, solo la naturaleza, viendo cómo nieva.
Eso es. Nos casamos.
Mi familia te va a adorar.
Ai, que idíl·lic tot. Tu eres el indicado. Sí, mi família te va adorar.
No han vist els espectadors que ja per començava favor. A enfoscar-se si imatge.
No, no, és que és arribar en aquesta cabanya, en aquesta cottage, i tot s'embruta a les totes, eh? Tenen una relació idíl·lica, perfecta, meravellosa. Sa mare ja veus que és terrorífica, que no ho pot ser més, però qui és el més terrorífic de tot? De tots? I de... Bé, vols dir que també... té moltes coses per veure-la, però no només és perquè sigui de germans Duffer, sinó perquè és del guionista de Mi Reino de Peluche, que també boníssima sèrie, si no l'heu vista, inquietant, si més no. I aquesta mos deixarà a tots una mica... Bé, és que no la puc descriure. Només el tràiler i jo ja m'ha atrapat. Fa molt bona pinta i només queda que mos acomiadem amb música de Cedell, perquè és que no puc fer més spoilers perquè no, ja vam arrenyar.
I quan ve veure-la abans de Stranger Things o primers a veure Stranger Things?
Ja hem vist Stranger Things fa segles.
Escolta, ja vas passat de rosca. Si no l'has vista, les abandoneu que jo...
No, precisament no vaig passar de rosca, vaig enrere d'osques. Que és diferent.
I d'hores, tres sèries molt diferents. Quatre
sèries.
Ai, perdó, que he perdut el títol. Com se deia aquesta? Algo Terrible Está a Punto de Suceder.
Aquesta la tenim a Netflix. Lucky Luke, Bang Bang Lucky Luke, després se de Bay, se britànica, i se de Por 100 Millones. O sigui, que teniu una mica de tot. Varietat absoluta.
I si vos estimeu altres registres, també teniu l'utilitat esportiva. Miqui Tous, bon dia. Com se presenta l'actualitat avui dijous?
Bon dia. Doncs mira, avui comencen a jugar els internacionals del Mallorca i precisament, curiosament, n'hi ha dos que s'enfronten, en Vedat Muriqi i en Martin Valien, amb Eslovàquia i Kosovo. Un partit molt important perquè juguen la classificació per al pròxim Mundial d'aquest estiu, un partit que començarà quan falti un quart per les 9 del vespre, veurem si guanya en Valien o en Muriqi, però un dels dos dirà adeu en aquestes opcions de jugar aquest Mundial. Per tant, partit importantíssim en representació del Mallorca. I parlant precisament també del Mallorca, ja ho sabeu que aquest cap de setmana no hi ha Lliga, però ja prepara el partit contra el Madrid, un partit que no podrà jugar el futbolista del conjunt blanc, Fede Valverde, que va ser expulsat contra l'Atlètic de Madrid. Un partit de sanció li han posat, hi ha certa indignació dins del Mallorca perquè en Jan Virgili, per una jugada molt similar, per no dir clavada, i li van posar dos partits de sanció i en el jugador del Madrid només n'hi han posat un, però és una baixa important pel conjunt madridista en vista en aquesta visita a Son Moix. I ja per acabar en futbol, un breu apunt, perquè el Barça de Catacoll i Patrick Jarro van guanyar ahir per 2-6 en el partit d'anada de la Champions, quart de final, contra el Real Madrid. Per tant, han fet una passa pràcticament definitiva per poder jugar a la semifinal d'aquesta competició.
Moltíssimes gràcies, Miqui Tous.
Gràcies, adeu.
Que tinguis bon dijous. També a Clara i Mami, amb el repàs de l'actualitat del programa El Dia, en aquest cas de Menorca. Bon dia.
Bon dia. Avui, darrer dijous del mes de març, farem tertúlia política. Ens acompanyaran per part del Partit Popular el portaveu Joan Pons Torres, per part del PSOE, Susana Mora, i per part de Més per Menorca, en Víctor Ferrer. Entre els temes que tractarem, ses novetats en matèria d'habitatge presentades en el darrer ple de la Mesa Insular pel Dret a l'Habitatge i també ses demandes del sector primari de Menorca per pal·liar l'increment de costos conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
Moltes gràcies, companya. Laura Tur, a Eivissa i Formentera, què tenim per avui dijous?
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres, el darrer dijous de cada mes fem un programa una mica diferent, aprofundim en el teixit associatiu de les Pitiuses i avui coneixerem la feina que fan des de l'associació Trampolí Mecànic de Formentera. Parlarem amb el seu fundador, amb Manolo Olla. També parlarem d'economia en aquest context de crisi, d'augment de preus, que ara també comentaven a Clara. En altres conversarem amb la Raquel Corral, que és consultora financera i cada mes ens fa fer comptes, treure la calculadora per veure si ens surten els números. I també obrirem una ambaixada Pitiusa a Ohio, perquè parlarem amb el musicòleg eivissenc Miquel Roig Francolí, que viu a Cincinnati des de fa una vintena d'anys, i parlarem com és aquesta vida als Estats Units. Però també deixarem un espai per l'actualitat, per parlar del nou sistema d'intel·ligència turística d'Eivissa, i en parlarem amb el seu president, amb en Simon Tur. Tot això, Marta.
Moltíssimes gràcies, companya. I Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca.
Avui, com cada darrer dijous de mes, tenim debat amb els diferents representants del Consell de Mallorca. I avui els temes que tractarem seran la borsa temporal de places turístiques en habitatges turístics, òbviament, del nou conveni general de carreteres que el Consell demana en el govern central, i també d'arqueologia, d'aquesta troballa arqueològica que tan important a Vall de Mosso, d'un mini cap de bou de l'edat pre-postaleòtica que aniran al Museu de Mallorca.
Pues escoltam tot d'una, en tan sols uns segons. Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Recordeu que tornem demà dijous a partir de les 9 en una nova edició d'aquest programa que es diu El Dia. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos. No mortal can resist the evil of the thriller.